Les 6 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida.
1 de maig, dia del treball. El dia del treball ha coincidit aquest any en diumenge. L'1 de maig té unes fortes connotacions laborals amb moltes referències en els mitjans escrits i audiovisuals que ens permeten, una vegada més, reflexionar sobre el treball, la seva disminució en la nostra societat i l'absència de regulació en molts països del nostre món. És un tema que no pot deixar-nos indiferents, encara que som conscients dels canvis d'òptica que el seu tractament ha tingut al llarg dels anys. Hi ha hagut moments de reivindicacions i de pactes, de manifestacions i de mítings, de clars enfrontaments i de consensos. S'ha escrit molt sobre aquest dia i, per descomptat, sobre el treball i les relacions obrers i empresaris. Seria una gosadia, per part meva, pretendre en unes línies donar una explicació a un fenomen tan complex. Només vull recordar-vos l'opinió d'un pastor, d'aquest bisbe, de l'Església, assenyalant algun aspecte que s'hi sembla essencial en aquest àmbit i que pot servir als cristians per augmentar la preocupació pels treballadors en precari, pels aturats i per tots aquells que s'esforcen en generar treball i condicions dignes per al seu desenvolupament. Totes les opinions que afirmen el contrari, l'Església ha elaborat molts documents que il·luminen amb gran claretat el món del treball. Al llarg dels anys, els diferents papes i molts bisbes han parlat amb encert sobre aquest tema, des de la revolució industrial del segle XIX fins als nostres temps de grans avanços tecnològics. També han parlat i actuat moltes organitzacions catòliques i cristians a títol individual, involucrats en sindicats i patronals que encarnen els principis de l'Evangeli. Agraeixo la tasca dels secretariats de Pastoral Obrera de les nostres diòcesis de Catalunya per sensibilitzar les comunitats en la necessitat de preocupar-se per un treball decent per a tothom. En el Compendi de la Doctrina Social de l'Església podeu trobar arguments que reafirmen la vostra vida i la vostra fe. En aquests últims dies ha arribat a les meves mans un llibre quadern de la Comissió Permanent de l'OAC, titulat La dignitat de la persona i el bé comú. En ell es resumeixen alguns elements clau a tenir en compte. La persona és el centre de tot. A ningú li està permès violar impunement la dignitat humana. Drets i deures dels treballadors i empresaris. Voluntat inequívoca de treballar units pel bé comú. I moltes altres coses. La defensa de les legítimes aspiracions ha de ser promoguda des de la solidaritat, el diàleg, la trobada, el tendir ponts i els acords, mai promovent l'enfrontament, l'odi o la disputa permanent, sempre buscant i creant fraternitat. Aquest plantejament pot semblar bonisme o massa ingenu, però és el que el Papa Francesc està contínuament demanant en les relacions entre les persones i els grups humans, també en els laborals, i s'expressa amb molta duresa quan afirma que l'economia neoliberal, si només està subjecta a motius de beneficis materials, mata. Adeu, amics.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Continuem en directe aquí des de l'Abadia de Montserrat, vivint aquesta festa de la Mare de Déu. Tot seguit us oferim una programació especial fins a les 5 de la tarda en directe des de la Muntanya Màgica. Us acompanyarem amb entrevistes i informacions sobre la història i la tradició relacionada amb la patrona de Catalunya i tot al so d'una festa molt especial. Aquí des de l'Abadia de Montserrat ens trobem l'Ignasi Miranda, el David Garcia, la Carme Planàs, la Mercè Papiol, també el Xavi Aguilar a les vies de so des de Montserrat i des dels estudis de Ràdio Estel el Toni Huguet, tot un equip ben preparat per fer-vos passar i per compartir amb tots vosaltres una diada ben i ben especial. I a aquesta hora ja contem amb nosaltres, amb el doctor Miquel Pros. Què tal, doctor? Com està? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè. Res que m'heu fet matinar molt avui, eh?
Avui bon matinat
però,
tots,
bueno, molt content, molt content d'estar aquí amb vosaltres, acompanyar-vos, no? El que passa que el tema meu, no sé, avui si és massa escaient, no? Parlar de... Però bueno...
Cau perfectament, jo crec, doctor. Sí, perquè aquí realment es viu una pau. I aquesta espiritualitat que només pot desprendre i transmetre l'abadia de Montserrat, a part en aquesta diada tan especial, a poc anem veient doncs, com van arribant peregrins que volen felicitar la Verge, fins i tot ja han pogut veure alguns rams de flors que li porten a la Mare de Déu, Ignasi.
Sí, tota mena de regals a la Mare de Déu.
Doctor, quina és la seva relació, el seu vincle amb Montserrat? Perquè sabem que té una anècdota.
Ah, bueno, tu vols dir perquè... Sí, és veritat, Mercè. Jo, quan era petit, jo havia estat escolanet de Sant Cugat del Vallès, que teníem allà un mossèn, d'aquelles persones que deixen petjada la vida. Jo no sé l'Ignasi que coneixes totes les cosetes, un tal mossèn Juli Nájera. No? I aquest mossèn, per al Pilar, ens obsequiava els escolanets i les famílies i veníem a passar 3 dies aquí. I per tant, doncs, esclar, recordo Montserrat, jo he pujat moltíssimes vegades.
I es coneix bé el monestir, per això, per dins, doctor? Bueno, perquè bueno, sabem bueno, una bueno. Anècdota,
bueno,
que
no
es colava per uns espais.
No sé què t'ho he explicat, això. Sí, és veritat, perquè... Bueno, com a escolarets, llavors, amb el mossèn, fèiem el viacrucis i, per tant, el moment d'agafar el Crist, no? Que jo recordo que no era tan pesant, potser, com el que teníem a Sant Cugat, doncs fèiem el viacrucis. I al retornar altra vegada a la basílica, es veu que algun escolanet va descobrir un forat, és a dir, una porta, que dintre hi havia les botes de vi, no? I, esclar, què va passar? Lo inevitable, no? Que cada escolanet es va posar sota una bota de vidu. I es veu que en un moment determinat algú, o bé, jo no sé exactament com anar, però potser va agafar la bota del vinagre. I llavors va fer un crit, o bé, és que ve un monjo, que ve un monjo. I llavors es veu que va quedar alguna bota oberta. I, bueno, de tot plegat, que com va acabar això? Doncs amb una escridassada de mossèn Juli, perquè doncs, els monjos van dir, escolti, mossèn, que els seus escolanets no són massa bons, eh?
Sí. També normal en aquestes edats.
Sí, clar, avui érem molt jovenets.
Doctor, avui també ens presenta que, per cert, li haig de preguntar com va anar la diada de Sant Jordi. Ja podem veure el doctor Miquel Pros saludant a tots els pelegrins que van pujant aquí a l'abadia. Com va anar la diada de Sant Jordi amb el seu nou llibre, Mocos Fuera?
Ah, molt bé, Mercè. Va ser una diada fantàstica perquè vaig estar en diferents punts. El llibre ha tingut una acceptació, jo diria que fantàstica. El que passa que s'ha de dir, com que aquesta vegada, de moment, és la primera vegada dels meus 10 llibres que aquest me l'hi ha autoeditat jo. Per tant, el que s'ha de dir és que la gent no el trobaran de moment a una llibreria, sinó que si el volen, o bé a través de Radio Estel, que ens faci una trucada, o que s'acostin, que s'adreixin a la consulta, que ja coneixen doncs, sobradament les nostres referències.
I avui aquí a Montserrat, si pugeu a Montserrat, amics oients, trobareu el llibre del doctor Pros.
Trobareu el llibre i trobareu el doctor Pros. Per tant,
efectivament.
2 per 1,
Sí,
doctor?
Que de moment és una diada sense mocs,
Esperem que no,
Que a pesar de que aquí hi ha algú que veig que s'embolica amb la bufanda, no?
Sí. Hem de dir que fa una mica de fred i estem tots embolicats, aquest embolica que fa fort, molt típic del doctor.
Què s'ha de fer per evitar aquesta acumulació de mucositat en un moment de fred?
Doncs, bueno, bàsicament llegir-se el llibre de Mocs Fora, no?, amb aquesta versió en castellà, no?, Mocos Fuera, on el conflicte rau no el que s'ha de fer en aquest moment, sinó el que haurien de fer d'una forma ja preventiva o previsora, que és el que tantes vegades hem parlat de la higiene nasal. És a dir, que haig de dir que tot el llibre gira al voltant d'un concepte que és el famós concepte de sinusitis silenciós. És allò que dius, home, jo tinc mocs, bueno, tu no ho saps si en tens de mocs, però perquè no ho sap ni el pediatre, no ho sap ni l'otorrino, però els mocs hi són. Llavors, aquests mocs constitueixen aquest caldo de cultiu que serà el responsable després dels encostipats, dels grips i sobretot a la gent gran, que aquest enguany hi ha hagut amb els nens moltes bronquiolitis i a la gent gran moltes pneumonies. Ha estat un any de molta pneumonia. I això passa, Mercè, per què? Perquè doncs, no tenim cura perquè no tenim la consciència doncs, d'aquestes mucositats que estan acantonades a dins de les cavitats nasals, que després baixen coll avall i es queden aquí dintre, i si això va progressant, doncs acaben a pulmó.
Clar, és la pregunta que li volíem fer, doctor. Aquests mocs que queden saturats, si no els traiem, quines conseqüències doncs, poden tenir?
Bueno, aquest és el motiu d'haver escrit aquest llibre, per posar en evidència un fet quotidià però que passa desapercebut, no? I, no que, i a més és que està molt o poc o gens valorat, no? És a dir, aquests mocs acantonats aquí dintre s'acaben oxidant, s'acaben podrint, i llavors això, què passa? Que les cavitats nasals es converteixen en un pool de projecció de malalties molt important, no? I a partir d'aquí, doncs, escolta, refredats, encostipats, grips, pulmonies, pneumonies, faringitis, otitis i totes aquestes itis del món, no? Clar, ara quan l'Ina si em pregunta què es pot fer en un moment, doncs, bueno, quan tens la grip a sobre, malament a rai, no? Però l'ideal seria, doncs, que evitar que això arribés a passar.
Prevenció, sobretot prevenció.
Bàsicament és el que nosaltres, des de la perspectiva de la medicina natural, fem, és intentar evitar d'aquesta forma, doncs, aquesta mena de fumigació a la que estem sotmesos, antibiòtics i corticoides i antiinflamatoris i antihistamínics, i, com deia abans l'Ignasi, o tu mateixa, i embolica que fa fort, no?
Embolica que fa fort.
Sí. Dic, amb la higiene nasal és ben senzill, amb aigua de mar, el fluix-fluix, això ho diuen això, els meus fills, doctor Pros, el fluix-fluix.
Són el paradigma, doncs, d'una imatge que m'ha quedat molt gravada, no? El fluix-fluix, jo ho dic a tothom, jo, no?
Ai, que bé.
I què tal el fluix-fluix? Sí.
Bueno, hem de dir que ahir a la nit, just perquè a l'equip de Ràdio Hostel, doncs, vam arribar cap a les 6 de la tarda d'ahir mateix, vam viure la vella, una vella espectacular, que després tot seguit en parlarem amb l'Ignasi Miranda. Però hem de dir que vam trobar el doctor Pros, que ens el vam trobar, hi havia poqueta gent, eh? Doctor, on va aquestes hores de la nit? I ens va dir, jo vaig corrents al cotxe.
És veritat, sí.
És veritat, doctor.
Sí, que m'havia deixat.
Disculpi que expliqui aquesta anècdota i què s'havia deixat.
No, perquè vegis que jo sóc el primer exemple, és a dir, que jo practico...
S'havia deixat el potet
amb el que predico, no? No, m'havia deixat el fluix-fluix, l'esprai d'aigua de mar, aquest Quinton, que viatja amb mi, em porto al cotxe, em porto a la bolsa de viatge, el tinc a la consulta, al costat a la taula, i el tinc, vagi on vagi.
El llibre Mocos Fuera, que hem de dir que està editat en castellà en aquesta ocasió, perquè, clar, el mètode Pros, doncs, traspassa fronteres.
Sí, clar, clar.
I per aquest motiu, doncs, l'ha hagut d'editar ara en aquesta ocasió.
Sí, perquè
en castellà.
No tenia remei, Mercè, que fer-ho així. És a dir, ja tinc... De fet, està en català, perquè naturalment va sortir en català la primera edició, que passa que la primera edició es va exaurir molt de pressa, i ara, doncs, com que tenim possibilitats i tenim peticions per obrir balnearis a la resta de l'estat espanyol, doncs llavors no tinc més remei que fer-ho en castellà.
Uh-huh. A qui va adreçat concretament aquest llibre?
Sí, aquí, bueno, m'agrada que em facis la pregunta, Mercè, perquè, esclar, al davant de la portada hi ha un nen que s'està mocant, no? Però en realitat el llibre fa referència a tota la família, és a dir, que no és únicament per nens, però el que passa que, clar, quan tu veus la portada del llibre, potser identifiques, a més, amb les criatures. Doncs no. O sigui, en realitat va adreçat, doncs, de 0 a 120 anys. És a dir, per tant, potser, qui més se'n pot beneficiar serien, doncs, tant la canalla, els nens petitons, com la tercera edat avançada. I, sobretot, a la tercera edat és importantíssim per evitar internaments, urgències, no?, clíniques, que fan referència a temes respiratoris, que és una de les problemàtiques més habituals quan anem acumulant anys, no? Anem acumulant anys i, en conseqüència, també podria afegir anem acumulant mocs. Mm. Aquests mocs s'acaben transformant en quelcom tan quotidià i, a més, tan problemàtic com, doncs, tot això, un encostipat, una pneumonia, les bronquiactàcies, no? I acabem morint, la gent acaba morint, a vegades, això ho hem sentit moltes vegades, que internen, doncs, la tieta amb un avi a l'hospital per una tonteria, potser una operació, jo diria, ridícula, però en l'hospital, diu, ha agafat un virus de quiròfano i s'hi ha quedat. Mm. És a dir, que ha superat una artrosis de genoll o una cirurgia de cadera, però, en canvi, no ha superat, doncs, una situació respiratòria que acaba, és una insuficiència respiratòria, que acaba amb la vida.
I, doctor, què me'n diu de vostè que té el balneari a Sant Cugat, a Barcelona, i els Olius sempre ens diu que enmig de la natura doncs, es viu millor, respira millor. Ara, justament avui, que estem aquí a la plaça de dalt, no? Aquesta plaça de Santa Maria, com es respira aquest aire montserratí?
Bueno, probablement...
L'hem de respirar profundament,
doctor. Si la gent
doctor.
Tingués l'oportunitat de viure més a l'aire lliure, doncs potser aquestes patologies no hi serien. Però, esclar, has de pensar, Mercè, que vivim en uns ambients molt tancats, en uns ambients on l'aire és molt sec, les calefaccions doncs, van a tope, i per tant, en aquests moments és important, amb l'Ignasi Miranda, sempre parlant de la vitamina N, no? Que és la vitamina de la natura, és a dir, que en aquests moments és veritat que, clar, si poguéssim, jo crec que hi hauria de ser per prescripció mèdica, doncs, que hauríem de dir doncs, unes quantes hores no passejar pel camp, per la muntanya. Evidentment, pujar a Montserrat seria extraordinari, però no està a l'abast de tothom, i jo crec que tant quan jo estic a Solius que quan estem doncs, en el camp, potser el coeficient d'humitat és més perceptible i llavors no hi ha aquesta problemàtica. Però en aquests moments jo crec que en general hi ha una sequedat ambiental que fa que les patologies respiratòries i per tant l'estancament de mucositat de la cavitat nasal afavoreixi doncs, tota aquesta problemàtica que jo doncs, poso d'una forma molt explícita en el meu llibre de Mocos Fuera.
En aquest llibre de Mocos Fuera també parla sobretot de l'aigua de mar, com també d'aquests balnearis que vostè disposa amb uns aparells també especials, no?, per cada malaltia o per cada tractament, perquè, com sempre ens diu el doctor Miquel Pros, cada pacient és diferent i cada cas és bastant concret.
Sí, cada pacient és un món. És a dir, el que nosaltres ara hem descobert, que l'aigua de mar té una de les funcions o de les accions, jo diré, més contundents, és que és mucolítica. O sigui, literalment vol dir que dissol els mocs, no? I llavors nosaltres, en els nostres balnearis, l'únic que hem fet és intentar imitar el que es produeix a la vora del mar. És a dir, aquells aerosols que no són perceptibles a vegades, però que hi són, no? Aquella suspensió de l'element, que són doncs, aquestes substàncies químiques presents a l'aigua de mar, que queden doncs, en l'ambient en forma d'aerosol. Això nosaltres el que fem en els balnearis és exactament imitar això. Llavors, amb diferents aplicacions, amb diferent aparatologia, depenent de la patologia que anem a tractar, si és un encostipat, una bronquitis, un asma, una otitis, doncs utilitzem una aigua de mar, un aerosol, que pot ser una gota més fina, més gruixuda, per si volem entrar, doncs, com quan es tracta, per exemple, doncs, no sé, d'una faringitis o una afonia, tractarem, doncs, amb una gota més gruixuda. Quan tractem una pulmonia o una pneumonia, ho fem amb una gota molt més fina. Uh-huh. S'acosta més a l'aerosol que tenim al costat de la platja, no? Però realment és així, és a dir, que hem aconseguit generar aquesta atmosfera, però a dintre d'una clínica.
Quines són les malalties més freqüents que arriben al seu consultori, doctor?
Bueno, en realitat, nosaltres podem dir que veiem tota la patologia mèdica, és a dir, que veiem des de problemes de auditius, o sigui, per exemple, la sordesa, que vem tots amb l'audífon a l'orella, no? Els nens, en aquests moments, una de les patologies més freqüents és les otitis, les infeccions a l'orella, els asmes, les al·lèrgies, les bronquitis asmàtiques, el mateix asma. Doncs pràcticament nosaltres donem resposta a tot allò que no té solució per la via tradicional. És a dir, que una de les coses que jo em sento més satisfet i crec que és molt important doncs, aquests balnearis és perquè aconseguim que els nens, sobretot, i la gent gran, que són potser els dos elements més vulnerables, evitar aquesta quantitat desorbitada de químics que els meus col·legues doncs, donem a tort i a dret. Jo penso que aquest és un dels arguments jo crec que més afavoreixen la presència d'un balneari. Jo espero que aquests balnearis doncs, vagin creixent perquè d'alguna forma som el contrapunt a aquesta acció química que en aquests moments, fixeu-vos que hi ha nens petits que i els hi donen igual que els avis. En la consulta a mi m'arriba un avi que això ho hem dit moltes vegades, Mercè, tu ho recordes?
I famílies senceres. Sí,
però t'arriba un avi que treu una àvia, una persona, o no tan avi, però que treuen un llistat de 10, 12, 15 coses. Els nens petits ja estem començant així. És a dir, que d'alguna forma ja estem provocant una situació de dependència que això els anirà prolongant al llarg de la vida. Cosa que a mi em sembla que podíem perfectament evitar. I aquesta és la nostra filosofia.
Per tant, aquesta filosofia que queda reflectida en aquest llibre Mocos Fuera, amb aquesta autoradició que ha fet el doctor Miquel Pros, quin seria una mica el missatge perquè la gent doncs, es comprés aquest llibre que hauria de ser ja gairebé de capçalera?
Sí, Mercè, jo t'agraeixo doncs, aquesta reflexió que fas en el públic, perquè jo dic que és un llibre que, si bé, per exemple, el llibre meu de la Civada, que és un clàssic, ja portem 15 edicions, jo confio que aquest llibre Mocos Fuera no se'n facin 15, sinó que se'n facin 70 d'edicions. Per què? Perquè hauria de ser un llibre que hauria d'estar present a qualsevol casa del nostre país. Hauria d'estar present, però d'una forma permanent, perquè la gent, a través de la lectura del llibre, entendran de la importància i, sobretot, l'amenaça, no?, que per la salut representa una cosa a priori, no?, tan poc, jo diria, doncs, no sé, valorada com la presència d'aquest moc cronificat a les cavitats nasals, no? I, per tant, el missatge és buscar el llibre. Bé, repeteixo, Mercè, com deia abans, que el llibre no el trobarem de moment.
Sí, no es troba... han arribat moltes sol·licituds
sí,
demanant.
No es troba a la llibreria, per això que deies tu, perquè doncs, l'hem autoeditat, però que doncs, aleshores es posen en contacte amb nosaltres a través de la consulta o a través de la nostra pàgina web i els hi farem arribar.
Doncs recordem que avui Ràdio Estel viu amb tots vosaltres la Festa de la Mare de Déu de Montserrat. Tot seguit, doncs, com us estem explicant, us oferirem una programació especial fins a les 5 de la tarda. Ara estem conversant amb el doctor Miquel Pros, que per cert ens està parlant d'aquest llibre Mocos Fuera, però també ens volia parlar d'un altre llibre, Recetario Capo.
Ah, bueno, sí, sí, és veritat, Mercè. Sí, perquè ara s'ha editat una espècie de bibliografia molt bonica d'un precursor que vàrem tindre a Barcelona, que és el famós, es deia el professor Nicolás Capo, que recordar, no era metge, era un naturòpata, però que ha estat el precursor i, sobretot, una persona que ha despertat moltes consciències. Jo crec que hi ha molts col·legues meus, no?, i gent del món de la salut que, a partir de les lectures de tota la feina, que jo dic que és una feina importantíssima que va fer aquest home, doncs avui tenim el que tenim. I, per tant, doncs, jo crec que és un reconeixement a una feina molt ben feta i jo estic molt satisfet per la confiança que va posar la família a mi, perquè doncs, li he fet he tingut el gust de fer-li el pròleg del llibre. No?
Uh-huh. Un llibre que, per cert, inclou les receptes que encara avui serveixen en el restaurant L'Hortet.
Sí, no sé si has anat, però és un lloc molt aconsellable. Sí, a Ignasi,
no
que sí, potser.
Ignasi, ja has estat, tu.
Sí, a L'Hortet està en el carrer Pintor Fortuny, no? Però és un lloc realment per descobrir. I en aquests moments que Barcelona s'ha posat una mica les piles amb el tema d'una ciutat vegana, no? Doncs jo crec que bueno, això el que fa és evidenciar el que hi ha aquest visionari, el professor Nicolás Capo, doncs va posar fa molts anys sobre la taula.
Doctor, cada vegada doncs, es van apropant més gent, els pelegrins, Ignasi, van pujant cap aquí, que van entrant a la basílica.
Es va omplint aquesta plaça de Santa Maria, som al costat de la Torre Abacial, perquè se situïn els oients que coneixen Montserrat, i estan arribant ja, dèiem abans, en quantitats creixents. Dóna la sensació que les riuades humanes van a més, no? Com aquella aigua que baixa després de la pluja i és cada vegada més...
Van pujant, poden pujar pel cremallera, cosa que nosaltres vam fer ahir, fantàsticament.
Sí, en 10 minuts des de Monistrol.
10 minuts des de Monistrol, no sé com ha pujat el doctor, però em sembla que ha pujat amb vehicle privat.
Sí. Bé, ara em dono compte, Mercè, que veig cares, aspectes molt sants.
Molt sants, és que, clar, jo també ho estava mirant i dic, a veure si veiem algú doncs, que tingui un problema, no?
No ho veig, nas, no
però
ho veig,
de
sí.
Moment sembla que tothom arriba ben bocat,
No, i inclús ahir vespre, a la festa que es va fer a dins de la basílica, haig de dir que, així com normalment en un teatre, a vegades sense estossegar, ahir no se sentia res.
Res.
Dir,
sí,
que deuen haver llegit el llibre, o de tant escolt de les pallisses que els hi donc.
I a més aquí es respira molt bé, doctor Pros.
Sí, això és veritat, clar. És...
Es respira molt bé amb el nas, s'omplen els pulmons.
Doctor, consell que ens donaria justament per això, per aquesta tos que queda seca, que repeteix, que no marxa, que no se'n va.
Bueno, a part del fluix-fluix que practica tota la família de l'Ignasi Miranda, no?
I molta més gent.
I jo personalment, és a dir, a través de l'esprai, doncs llavors de tant en tant... Això és el més important. És a dir, al matí el primer que hem de fer és higiene nasal. Ara, si més endavant, a més, tenim consciència de la importància de la vitamina N, doncs fer petites sortides al camp, Mercè.
Doncs no sabem, tenim una oient aquí que s'ha apropat. Si us plau, segui, per favor. Com és una festa de tothom, és una festa nacional, gairebé, Ignasi.
Sí, tant.
Molt bon dia. Com es diu vostè?
Pilar.
Pilar. Té una pregunta al doctor Pras, perquè estàvem aquí, que la vèiem, sí, la Pilar, que estava molt interessada, perquè, clar, la gent, com que estem aquí al costat de la Basílica, doncs se'ns veu ràpid. Té una pregunta per fer-li al doctor?
Jo tinc un problema.
Endavant.
Endavant, doncs.
No, o sea, no surto d'una bronquitis a una altra bronquitis amb com se diu, antibiòtics molt forts.
Clar,
i ara també sí. Tinc una mucositat, la veu, tot se nota.
Sí, té una veu presa, no? Té una veu,
sí, perquè, sí, com amb una, bueno, mica d'afonia crònica.
Doncs això és el que vinc explicant, és aquest moc enganxat en aquí al coll. El que passa que el moc no el veiem i no es detecta, perquè el moc en realitat és com una pel·lícula de celofan. Sí, és com un celofà, no?, que va baixant coll avall i llavors es va superposant, és a dir, pel·lícula sobre pel·lícula acaba, doncs, quedant enganxat, aquesta sensació que tens quelcom aquí en el coll que tu no pots treure, que et provoca tos, et provoca... És la sensació de tindre un cos estrany, no sé com ho definiria vostè, no?
No, és així. El que passa és que ja porto tant de temps que ja tinc facilitat per treure fora.
Bueno, perquè el cos, llavors, doncs, clar, un busca les alternatives, sí, i llavors doncs, acabes escopint, acabes traient, sí, coses, però el problema no està en el coll, el problema el té a les cavitats nasals. No, jo no sé si m'has sentit a parlar alguna vegada, no coneix el llibre meu? No, el coneix, no?
Ara ja fa...
O sigui que ha estat de casualitat que s'ha acostat a nosaltres.
Pilar, perquè vostè d'on és?
Jo sóc de Sant Sebastià, però fa molts anys ja que estic aquí a Catalunya.
Que viu a Catalunya.
Sí,
a Barcelona, català, en concret.
A Barcelona. Vostè ve des de Barcelona.
Bé, doncs ara el que jo li recomanaria és, bueno, ara quan tanquem el micro li explicaré, li ensenyaré el llibre, que és per on hauria de començar el llibre. En el llibre hi ha un apartat precisament que diu Hablan mis pacientes, no?, on hi ha una relació d'una casuística d'històries clíniques tretes de la nostra consulta. I llavors aquí veiem, per exemple, al·lèrgia i asma bronquial, bronquitis de repetició, i així podríem anar dient ad infinitum, migranya crònica derivada també d'una problemàtica respiratòria, grips o encostipats durant l'embràs, aquella persona que sent mal olor, que ella mateixa, perquè els mocs fan molt mal olor, i cada o dificultats en el parlar, amb nens petits que, degut als mocs, escolten però no atienden, conjuntivitis vídiques i sinusitis. Jo ara acabo, la setmana passada, acabem de viure l'experiència de dos persones que van agafar una meningitis. Una persona va morir, 45 anys, una meningitis post-sinusitis i una meningitis post-otitis. És a dir, dues persones adultes que no sé com quedarà aquesta segona, perquè, clar, una meningitis és una meningitis, i d'on t'ha sortit el meningococo, de les cavitats nasals. És a dir, que el que vostè pateix no és res més que aquesta acumulació crònica de moc a la cavitat nasal que vostè inconscientment va empassant coll avall. I llavors, doncs...
Constantment, ara mateix.
Ja ho veus. Doncs això és el que nosaltres ens trobem cada dia 10 i 20 i 30 i 70 vegades, no? Mm. Llavors passa el que li passa... El seu nom
Pilar,
és?
Pilar.
La Pilar.
Pilar.
El que li passa a la Pilar, que clar, va en el... Bueno, no sé quants metges haurà vist, però s'haurà passejat per la consulta d'uns quants,
I
no?
I antibiòtics, que ens, bueno, ens deia
pitjor,
la Pilar,
pitjor, doncs,
oi?
Els antibiòtics, després es carreguen la flora intestinal, no? I, a més, que no acaba de sortir, no fa net, no? Perquè, esclar, l'antibiòtic l'únic que fa és atendre un problema puntual, però l'origen del conflicte no s'ha atès, i l'origen del conflicte no està baix en el pulmó, sinó que està a dalt a la cavitat nasal. I és això el que hem de tractar. Netejant amb aigua de mar, que ara li explicaré com ho farem. Els oients que ens escolten habitualment ja ho saben, no?
Vostè coneixia això, Pilar, no?
No, l'aigua del mar, no.
No, doncs, bé,
sí,
doncs,
conec, no.
I llavors, no, i a més, també li aconsellaré en aquí en el llibre expliquem el que fem als balnearis, llavors una de les tècniques que vostè se'n pot aprofitar molt és una hipertèrmia, és a dir, li aplicarem un calor, això s'ha de fer en consulta, un calor en la cavitat nasal, diguem, a les aletes nasals, i llavors amb això el que s'aconsegueix és dilatar la cavitat nasal i afavorir el drenatge del moc, evitant que el moc vagi, doncs, conducte avall i s'instal·li en el pulmó i s'instal·li en els bronquis, que és el que vostè pateix. Llavors, esclar, el que succeeix és una sobreinfecció permanent i llavors el pneumòleg, què et fa? Antibiòtic.
Això anava dit, per cert, una pneumònia.